can see the stars.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? Tots ens morirem, tot i que no sabem quan, i ara és bon moment per aprendre a tocar el piano. Aquest proverbi budista és especialment escaient en determinades dates de l'any, com avui mateix, però nosaltres l'aprofitarem per dir que sempre és un bon instant per sumar-se a l'audiència d'emblemàtics. Per què? Idò perquè amb les explicacions en primera persona dels comerciants i la clientela, repassam cada setmana les fascinants històries que hi ha darrere de cada establiment comercial. Però no establiments qualsevol, sinó aquells d'especials, aquells més emblemàtics de les Illes Balears. Quins dos hem de conèixer en el programa d'avui, Joan?
Hola, Toni, com estàs? Llarga vida a tu i als emblemàtics. Els dos establiments d'avui són ben diferents i de municipis distints. El primer el localitzam a Sineu i nom Toni Mas, Eines Mallorquines.
Va ser una mica un dia aprenent amb un representant a mi nostre que li envia un saludó. Me diu... Perquè mon pare volia posar un nom així com a... que sabiguessin de on venim, o sabiguessin el que feim. I clar, com van començar a dinar, i el representant aquest diu, no em parto de dir-ho, vosaltres va sonar home de Eines Mallorquines. I molt va agradar tant que va quedar així. És vera, va ser així.
El segon local emblemàtic del programa és a Palma, més concretament al Mercat de Santa Catalina, i és conegut com Floristeria Miquel Capellà.
Hem passat de venir. Jo he vingut aquí amb una somereta i un carro. I mos sobrava el temps. I ara venim en cotxos i mos posen multes per excés de velocitat i no mos basta el temps. O sigui que jo dic, i com pot haver canviat tant el món?
Pues, anem enrere,
vegades. Sí, no sé per què.
Avui conjugarem metalls i flors, però sempre amb el denominador comú de la voluntat dels propietaris per fer els millors productes, abans, ara i sempre.
Com dius, Joan, llarga vida a tots els emblemàtics, i en especial avui a Toni Mas, Eines Mallorquines, i a Floristeria Miquel Capellà. Emblemàtics, benvinguts, començam. No amb pic i pala, sinó amb molta habilitat i cura, en Joan Maura ens delecta amb els seus retrats. Toca escoltar ara el que ha preparat sobre Toni Mas, Eines Mallorquines.
L'ofici del ferrer i del forjador són un dels més antics i nobles que existeixen. Una labor que uneix la força del cos amb la saviesa de la ment i la sensibilitat de l'esperit. El ferrer treballa amb un dels elements més durs i resistents de la naturalesa, el ferro. No obstant això, mitjançant el foc, el martell i la paciència, aconsegueix donar-li forma, domar-lo i convertir-lo en eina, art, objecte útil. En aquesta lluita diària entre el metall i l'home, hi ha una profunda metàfora sobre sa vida. El foc representa les proves, el martell, les experiències i l'enclusa, la voluntat ferma que sosté el procés. Així com el ferro necessita passar per la calor i els cops per aconseguir la seva forma final, l'ésser humà també es tempera a través de les dificultats i de l'esforç constant. El ferrer no sols modela el metall, modela el propi caràcter. Cada vegada que impacta el ferro és un acte de creació i de perseverança. El seu ofici ensenya el valor del treball ben fet, la importància de la paciència i el respecte pels materials i el temps que repareix cada transformació. El ferrer ens recorda que el veritable mestratge neix del contacte directe amb la matèria, de la dedicació i de l'art de convertir allò brut en una cosa bella i útil. És un recordatori que el foc no sols destrueix, també purifica i forja. El forjador en el taller encarlen la unió de l'art i la disciplina del cos i l'ànima. La seva labor ens recorda que crear és resistir i que només els qui coneixen el pes de l'esforç poden entendre el valor del que neix de les seves mans i qui ho coneixes, Toni Mas, d'Eines Mallorquines, de Sineu. La història de Toni Mas, Eines Mallorquines, va començar el 1926, any en què van tenir lloc diversos esdeveniments històrics, com la primera vaga general al Regne Unit, l'inici de la Guerra Cristera a Mèxic, la creació del terç del nord d'Àfrica a Espanya i el desenvolupament de l'equació d'ona per Erwin Schrödinger, que descriu com evoluciona en el temps la funció d'ona d'una partícula. A més, es va instituir el primer dia del llibre a Espanya i l'huracà de Miami va causar una gran devastació en el sud de Florida i el Carib. Avui, Eines Mallorquines té més d'un segle d'història, escrit per tres generacions de la mateixa família Mas. Ells són la forja que manté viva la flama d'una passió i d'un ofici únic.
La història de Toni Mas, Eines Mallorquines, l'escriuen des de fa gairebé un segle tres generacions de la mateixa família, i més concretament tres homes que comparteixen nom i llinatge. Aquest no és altre, és clar, que Toni Mas. Nosaltres ens hem acostat al taller de Sineu per parlar amb el net del fundador, que coneix el negoci millor que ningú. Comença relatant allò que ell mateix coneix de l'origen i l'evolució de l'empresa familiar.
El meu predí la va fundar. Va estar uns anys, el meu predí se va morir molt jove i mon pare va haver d'agafar el taller i tenia 16 anys. Després, en els 16 anys, clar, la gent era, no se fiaven d'ell, així de clar, i va haver de cercar un soci, major que ell, perquè per donar sortida, per poder continuar la ferreria. I després Xossi se va jubilar i en sols anys ara m'ha tocat a jo. El meu predí se dedicava molt a forjar i a arreglar vistis. Clar, estem xerrant del 50 al més en vall, al 40, i les vistis eren fonamentals dins el camp mallorquí. I clar, arreglava les vistes de tot el poble, venien de per tot. I després, clar, mon pare, quan va agafar el taller, va estar uns anys fent el mateix, però clar, va veure que les vistes se n'anaven a menys, i va arribar un moment que va dir, mira, hem de cercar solucions, hem de cercar sortides. I les eines, en els anys que estem xerrant, tots els ferrets sabien fer una eina. I què passava? Que si tots els ferrets sabien fer una eina, hi havia poc mercat d'eines fetes per tot. Què passa? Que mon pare i el seu soci varen decidir especialitzar-se a fer eines. I fins avui, nosaltres encara en feim. L'any que vaig néixer jo, el 73, se van canviar aquí. Però tenien, allà on viu ma mare, ara, era el taller. Està a dos carrers. Estava molt a prop, sempre hem estat de Sineu i sempre hem estat de Sineu, tots.
Antoni ens conta com es va forjar el nom de l'empresa.
Va ser una mica... un dia berenant, amb un representant, amic nostre, que li envio un saludo, me diu... perquè mon pare volia posar un nom així com que sabiguessin de on venim, o sabiguessin el que feim. I clar, com van començar a dir noms, i el representant aquest diu, no em pots de dir-ho, vosaltres el vostre nom ha de ser Eines Mallorquines. I m'ho va agradar tant que va quedar així. És vera, Va ser així.
Toca ara abocar els primers records i també els consells que va rebre del pare.
Jo vaig començar a fer feina aquí des de 7 anys. I, clar, mon pare, fins que se va jubilar, en el 65, el vaig tenir de jefe. Que hi havia de tot, perquè, clar, no se solen dur molt bé els fills en els pares, però bé, nosaltres que petjàvem el temporal. Després, quan mon pare va tenir 65 anys, m'ha dit, mira, continua tu, i ell venia estones i mirar, i tornar a mirar, i me revisava, i fins que, bé, fins que no va por a pus. Va venir cada dia, venia a veure-me i a veure-me en què fos.
Un cert control.
Sí, sí, era... Mon pare passava molta pena. Però bé, ara fa 8 anys que no el tenim i bé, hem continuat igual. Uf, me'n va donar molt de consells, moltíssims. Jo sempre procuro fer el que ell faria. Això és la meva manera de pensar i de ser, perquè és així. No vull dir que m'hagi equivocat o que no m'hagi equivocat, perquè això tots som humans i ens podem equivocar. Però sempre he pensat molt en mon pare. Molt, moltíssim.
I sempre penses com ell faria tal o qual
cosa. Exacte. I sempre pens a veure com arreglaria els problemes que te van sorgint cada dia. I bé, és una guia per jo, que sempre ha estat una guia. No hi ha res que dir, sempre ha estat així.
Com tots els negocis, a l'empresa de Sineu també fan feina per oferir els millors productes a la clientela. Antoni ho aconsegueix amb bons treballadors com n'Emilio.
Nosaltres feim eines de camp, que són eines manuals de tota la vida, amb un mànec i xeda, xepeta, gavilanys. Després eines de construcció, que són com escaves, uixals i martell de marger, i bé... Eines, però totes manuals. I això és el que sempre hem fet i sempre... I tenim preparat el taller per fer aquestes eines. Perquè, clar, després... Mon pare me'l va deixar... Bé, meu predí m'ha deixat son crua. L'heu vist. I me diu... Mon pare ja m'ha deixat més màquines i més eines per fabricar ses eines aquestes. És que si no tens eines, mos cansarien de picar i seria una eina de ses que feim, valdria una fortuna. I val més, nosaltres sempre hem mirat sa butxaca del client, no toquem la massa, però nosaltres guanyem un sou, sí, perquè si no, estem lleig. Nosaltres sempre mos dediquem a ses mateixes eines, o sigui... que després te vengui un i vulgui un martell més gran del que toca, o més petit de la mida que... mentre no me surti de que no me fugi de les mans o que no sigui massa feixuc per contar-ho, jo procuro fer-li. Sempre procuram fer el que me demana el client. Però bé... jo crec que ja tenim un ventall d'eines per a triar, perquè nosaltres de cada eina feim 5 números, o sigui, 5 números vol dir 5 mides de cada eina. Clar, si dins aquestes 5 mides encara no n'hi ha cap que te vagi bé, ja que arriba un moment que... I encara així tot, m'ho trobam, que valen la seva eina a la mida que ell val. No, és vera, i sempre pots estar fent canviant de mòduls i canviant de manera de fer feina perquè aquella persona val una eina única. Clar. És això el que valen. Clar. Jo ho entenc. Uf, aquí hi ha molta maquinari, però s'encrua el primer, el que me va... Aquest encrua és el que m'ha deixat per dir. I després hi ha maquinaris com antigues que són els martinets, que és el que empleem per donar forma en el ferro. Després tenim màquines d'esmolar, que és per esmolar les eines. I tenim aquestes màquines grosses per fer deformacions, però i una màquina de taller per, taller, per fer talls a tots els ferro o ser que empleem i poc com és.
I
els sabres. I sabre que aquí ha de, hem de pegar un cop i aquí n'han de pegar dos i sabre que aquest ferro ha d'estar en aquesta temperatura quan el treu de dins el forn, de dins el fornal. No és tan bo de fer, no és tan senzill. Ja t'he dit, és moltes hores i molt de... i també molt de carinyo, perquè si no hi poses qualque cosa més, només hi poses hores, no aconseguiràs res. S'ànima... Ell és el que té tots els clients que venen per canviar humana, per fer coses petites, ell és el client que el detén. I és l'ànima de mi taller.
No, m'agrada tot. I com més feina és, pues més gust pas. Quan té poca feina, és un poc així. M'agrada fer feina. I no sé, tot bé. Quan vaig començar tot era diferent. Tot era diferent, no. No hi havia tantes màquines, anava més artesà, més, i ara també feia més artesà. No sé, era diferent. Hi havia son pare, sa mare venia a pintar, era diferent, però era pel destil el que era diferent.
Què t'agrada més, el fabricar eines o l'atendre a la clientela?
Tot. El fabricar eines perquè fas feina, no t'atures. Quan veiem passes gust, perquè a vegades compten coses, això... O que a vegades dius, oi, xerren. I dius, jo tinc molta feina, però passa el gust de tot, passa el gust de tot.
I tu ets veïnat de Sineu?
Sí.
Supos que, clar, Eines Mallorquines per Sineu és un referent i és un emblema, un establiment emblemàtic.
Sí, per tot Mallorca. Tot, molta gent que ve, cerca Eines Mallorquines. I molt bé, quan hi tothom, en Toni. I tots en Marier, tots venen aquí.
Si només haguessin de viure de Sineu, posaríem malament. El nostre mercat és tot Mallorca. De vegades enviem coses a les altres illes i de vegades enviem coses a la península. Però ja és més puntual. Són coses més... ja se diu, eines mallorquineres perquè és d'aquí. Són eines que la gent d'aquí està acostumada a emplear. I per això se venen aquí. Ara... en sort margers i tot el rebombori que ha hagut de pedra en sec, clar, se van exportant, anem enviant eines de pedra, a lo millor a les Pirineus, a un poc a València. Bé, fem coses puntuals, sí, però no és gran... el gran motor nostre. Nostres clients són d'aquí, i sobretot de Mallorca. Clar, nostres grans clients són ferreteries i grans magatzems de construcció. Avui en dia són aquests. Tenim un altre que són Riegos i tota la banda d'Escamp. Nostres grans clients són aquests, i clar, i volen que li duguis. I bé, avui la meva feina és anar a repartir. I anar a repartir, supos que d'haver el migdia seré aquí i després sort vaja, farem qual cosa.
Un dels clients és justament el president del Gremi de Margers de Mallorca, Lluc Mir.
Ja fa molts anys que els reconeixem. És una família de ferrers tradicionals de no sé quantes generacions, especialitzats en un tema com són eines mallorquines, que pot parèixer, bueno, una cosa que no té importància i en realitat té una importància vital per lo que és l'ofici de marger. És a dir, pensau que antigament hi havia molts de ferrers, hi havia molts de margers, però hi havia molts de ferrers, a cada poble hi havia un ferrer que feia eines per als margers, que bàsicament són martells de diferents mides, punxons, escàrbres... Però amb els temps això ha anat passant, aquests ferrers ho han anat deixant, i actualment Antoni Mas, Eines Mallorquines, és l'únic ferrer de Mallorca que fa eines per als margers. Llavors, més enllà de que hi hagi una amistat i són molt bones persones i tenc un apreci personal, trob que realment se li hauria de donar la importància que mereix, inclús més ajuda de part de l'administració.
Antoni, com dèiem, va rellevar son pare, de la mateixa manera que aquest havia rellevat el fundador del negoci. Hi haurà el dia de demà un futur relleu dins de la família?
Jo tinc dues filles. Mem, tenc un gènere que fa feina en jo, i si Déu val, mem, no ho sé, les coses vendran així com vendran. És complicadíssim, això. Ja amb mon pare molt de pits en xerràvem. Un treballador, perquè sàpiga fer qualque cosa en sa forja i en fer feina de sa fornal, l'has de tenir 5 o 6 anys fent feina en tu. I ha d'estar dins el taller i ha de veure l'evolució que té el ferro. I després, aquest de 5 o 6 anys començarà a fer feina de lo que tu vols. I per això no hi ha continuïtat, no hi ha gent que agafi relleu. Perquè si aneu mateix, n'hi havia 4 més que feien eines. Si aneu fa 30 anys, hi havia 4 persones que se diguen, no n'hi hagut cap que hagi volgut que aquest fill hagi volgut continuar fent eines. Primera, perquè era molt dur. Ho has de tenir bé. I és duríssim. I clar, s'estima més fer altres coses que en el mateix temps guanyant el mateix i s'estima més fer i no és tan feixuc. Perquè és molt repetitiva. Clar, sempre fas el mateix. No fas una reja... fas una cosa, fas l'altra. Però aquí sempre és el mateix i sempre és repetitiu. Tu diràs, fer un uixal, sí, sempre has de fer els mateixos passos i no t'equivoquis. Des cada pas que facis, no n'has de deixar cap, perquè si no, després la qualitat, lleves qualitat a l'eina i procures fer això. Som el bon Jesús, ja som per tot. Perquè no me queda més remei. Sí, l'administració, el sopar administratiu és el que me va més enrere sempre. Sempre, quan t'hem de fer un pressupost, t'hem de fer... Perquè ara, totes les entitats públiques, el primer que te demanen, no?, un pressupost, no podem gastar... I jo, el temps meu que me lleves de fer feina, i ja vaig just... en les feines i després m'afegeixen aquesta feina més, però bé, anem fent el que podem. Ara som 4. Tenc un lot que m'ha sortit de l'escola de formació de fa electromecànica i l'he tingut de pràctiques aquest estiu i ara m'ha dit segurament si podria tornar. I el veig molt interessat i si volgués, crec que quedaria, no ho sé. Això, damunt la roda, ja veurem menys què passarà. Però aquest lot, per ell que sí.
Amb relleu o sense, Toni Mas Eines Mallorquines és un establiment que llueix el distintiu emblemàtic, etiqueta que se suma al caràcter centenari de l'empresa.
M'ho va comunicar el Baldo i m'ho van fer, perquè som un parell de cineu, molt van fer una festa ben guapa i mem, què vaig sentir? Encara no sé a on arribarem, no sé què arribarà ser això. Bé, és un orgull que te donin un distintiu sempre, però veurem mem què arribarem a aconseguir amb això. Emblemàtic, fa poc que m'han donat, encara no he notat res, no sé. A 100 anys per jo me dona, o sigui, com que serem empresa centenari, el primer que me dona és un orgull de poder arribar en aquest punt, i el segon és fer les coses bé perquè en puguin fer bastant més. És les dues prioritats ara. Que ho aconseguirem o no, jo confio que sí, perquè sempre... Som un poc caparrut, jo. Sempre vull fer les coses i normalment ho sol fer.
Li demanam a Antoni per la situació del petit comerç i aquesta n'és la resposta.
El petit comerç té mala ferida. Hem de ser realistes. Entre internet... És que és complicadíssim. Ja muntar una tenda... ja és perquè estava muntada, però muntar qualsevol cosa fa molta por, perquè és molt complicat. També al lloc de d'on en moren altres, que fa 100 anys que en aquest reconeixement el podrien donar un que comença avui, perquè és complicadíssim. Jo no sé què faria en aquests moments. És molt, mem, és molt inestable el mercat, i no sé què. No sé com... Hi ha molta gent que té molt de coratge.
Per acabar, una anècdota que en Toni recorda amb tot detall.
Això era... nosaltres, fa 10 anys, aquí on veus aquest portal, era un altre taller. Era... se deia Portes Buscovans. Bé. I nosaltres només teníem aquest local d'aquí. I fa... hi havia un jove... que feia feina aquí de sa, és diferent, un altre taller diferent. I quan va venir, van emplar un mosso jove, de tenia una setmana que havia començat a fer feina allà, i me ve i me diu, me ve el mestre, me diu, Toni, t'enviaré el mosso a cercar el martell de bomba vidro. Dic, bé, envia'l, bé, i ve... Quan em m'envia, el mestre m'ha dit que m'ha donat el martell de bomba vidro. Bé, vaig agafar una picassa així, que tenia per allà darrere, allà és d'ull. I l'agafo i la s'endú. Després torno. Em diu no, i m'ha dit que m'ha de donar l'altre peso. I jo, a l'allà darrere, tenc un encruer que fa d'haver 30 quilos. Ah, vinga, tu la tens. Cagón d'ell. I quan va ser en el taller, li va caure i li va pegar damunt el dit del peu. Oh! Hi va haver... Bé, no vos podeu fer una idea. Aquí hi va haver un show que va ser gros, gros.
Li dic... Va fer mal.
Com... Oh! I clar, i menys mal que dues botes de seguretat, perquè no va passar d'aquí, però el que van enriure aquest dia... És que encara el veig pel carrer i encara en xerram. És increïble. I això són coses que fan taller i fan poble. Aquestes coses així... Jo he tingut mossos que l'he enviat a la ferreteria a comprar pel bord d'estar aquí. I és de la ferreteria... Sí, ara vendran. Està aquí. Pel bord d'estar aquí. Això són coses de tallers, que se feien anècdotes i sí, bromes, que no feien mal a ningú.
IB3 Ràdio és diversió. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Tenim un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En aquest cas, el retrat que en Joan Maura dedica a floristeria Miquel Capellà fa un olor especial, i és molt bona. L'oloram, vull dir, l'escoltam.
Anar a comprar flors a una floristeria és, en aparença, un acte simple, quotidià. Però si es mira amb atenció és també un gest profundament humà. Un petit ritual que connecta la bellesa de la naturalesa amb la intenció del cor. Entrar en una floristeria és entrar en un espai distint. L'aire hi fa olor de vida. Els colors semblen tenir veu i cada flor guarda un significat que no sempre es diu en paraules. Triar flors és triar emocions. No és triar un ram a l'atzar, es tria segons el que se sent o el que es vol dir. Amor, gratitud, perdó... esperança, record. Comprar flors és també un acte de pausa i de consciència. ens obliga a mirar allò efímer i a valorar-ho. Sabem que les flors no duraran per sempre, que la seva bellesa és fràgil i passatgera, i tal vegada per això mateix les volem. En un món que persegueix l'eternitat, regalar o comprar-se flors és acceptar que allò vell té el seu temps i que aquest temps val la pena viure'l plenament. A més, en l'acció de comprar flors hi ha una forma de tendresa, un gest silenciós que diu «m'importa». Pot ser cap a un altre o cap a un mateix, perquè de vegades comprar flors és també una manera de recordar-se que la vida continua florint, fins i tot, enmig de la foscor. Un poema de Lord Byron defineix amb precisió la dificultat que en ocasions suposa viure, i diu així: «El dia s'arrossega, encara que les tempestes impedeixin el sol, i així el cor romprà, però viurà trencat». Les floristeries ens ensenyen que hi ha bellesa en allò ferit o apagat. Mostren les ferides, les imperfeccions, però també la bellesa de la naturalesa. Vesteixen les nostres ànimes i el nostre dia a dia. Els qui ho fan, amb precisió i afecte, són els qui regenten l'emblemàtica floristeria Miquel Capellà a Palma. La història de floristeria Miquel Capellà va començar l'any 1948, en què van ocórrer esdeveniments significatius com la fundació de l'Estat d'Israel, l'assassinat de Mahatma Gandhi i l'adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans per l'ONU. A més, va tenir lloc la guerra àrab-israeliana, que va provocar el desplaçament de més de 700.000 palestins, l'inici del bloqueig de Berlín i l'elecció de Harry S. Truman com a president dels Estats Units. Mentre el món canviava, les flors de la floristeria del Mercat de Santa Catalina començaven a repartir-se entre els ciutadans illencs, i així ha seguit fins avui, gràcies a les mans i a la passió per les flors de Cati Capellà i els seus antecessors. Ella és la tercera generació d'un negoci familiar, humà i sempre preparat per vestir les nostres emocions.
Floristeria Miquel Capellà, el color i l'olor de les flors ajuda a fer encara més agradable l'ambient del mercat de Santa Catalina de Palma, on s'ubica el negoci familiar des de fa moltes dècades. Qui dirigeix les operacions en el dia a dia és Cati Capellà, que ha heretat el negoci i el bon fer dels pares Miquel Capellà, Margarita Busquets i Isabel Saiz, perquè en Cati, podem dir-ho així, ha tingut dues mares. Parlam en tot cas amb pare i filla, segona i tercera generació familiar de la floristeria, i començam fent-ho de l'origen i l'evolució que ha tingut al llarg dels anys.
Des de l'origen de la floristeria sé que, per exemple, això ho varen muntar uns tios meus que no tenien els lots, a posta després m'ho donaren a mi, i sí, que venien d'aquí amb una bicicleta i venien amb un portabultor davant i un portabultor darrere en la bicicleta i duien quatre floretes que feien a casa seva. Perquè tenien... nosaltres sempre hem estat de sandioteria i allà hi havia un poquet de terreno i feien quatre cosetes i els duien aquí. Pues després, ja d'esquiat d'uns anys, ja l'assumpte se va anar modernitzant una miqueta i ja venien amb una vespa, amb un remolc, duien les flors dins el remolc i aquestes coses. I sí, i ha canviat el món, molt, molt el món, perquè sí, han passat de venir. Jo he vingut aquí amb una somereta i un carro. I mos sobrava el temps. I ara venim en cotxos i mos posen multes per excés de velocitat i no mos basta el temps. O sigui que jo dic, com pot haver canviat tant el món?
Pues, anem sí. Enrere,
a vegades. Sí, no sé per què. I això, doncs, pues, antes en quatre floretes mos arreglàvem i en canvi ara la FIA pues, s'ha muntat dins aquest món bastant elevat i sí, que no pareix el mateix ni mucho menos.
Per altra banda, tinc entès, Miquel, que al principi el negoci, vostè m'ho confirma, no només venia flors...
No, exactament. O sigui, nosaltres veníem... Nosaltres la targeta deia flores, frutas, verduras, plantas y verduras. Flores, plantas, frutas y verduras. Lo que después, des que de uns anys, no te puc dir de quants, l'Ajuntament mos va prohibir que tinguéssim lo comestible mesclat amb les flors. I no, i entonces mos dedicàrem exclusivament a les flors. Això ja era una cosa que jo ja era, amb el tio i la tia i jo. I sí, ja només mos dedicàrem a les flors i mos va anar bastant bé, bastant bé. Varen tenir uns anys molt bons i sí, i entonces...
De fet, han arribat fins avui, 2025, com a mínim.
Exacte, sí. No varen arribar molt bé. Jo te puc dir que, per exemple, jo he anat a cercar... Què te diré jo? Te diré revenissa. Jo he anat a cercar revenissa, que és, normalment ningú ja ho coneix, ja ha desaparegut això.
Què volia dir? Què és revenissa?
Perdona'm?
Què és revenissa?
Revenissa és una herba... Una herba mitja silvestre que es fa dins el camp i fa una floreta blanca. I entonces nosaltres anàvem a tear aquesta revenissa, la teàvem i la veníem com a un manat, com un buquet, i com si fos nebulosa. Mira, ara que he dit de nebulosa, te diré una cosa. La nebulosa, per això va ser la flor... més bona, que varen vendre més de tot, nebulosa, llevamans, dàlies. O sigui, ara t'estic parlant de tres flors que per jo va ser el que vaig moure més de tot, i en canvi avui, si la cerques per necessitat, ja no la trobes. O sigui, perquè veies com ha canviat, com ha evolucionat l'assumpte.
En Miquel recorda els primers passos en el món de les flors de la mà dels seus concos.
Jo vaig anar a escola fins als 14 anys. En els 14 anys el professor va dir a mon pare i a ma mare el Miquel ja està en el màxim, no importa... I entonces aquests tios que vivien de vora que nostra, que no tenien els lots, varen dir: Miquel, vens a fer feina o bé pentura a ma mare o a mon pare, li varen dir, perquè no el vols dur en el mercat. I entonces vaig venir al mercat. En els 14 anys jo vaig començar a venir al mercat.
Se'n recorda d'aquell primer dia?
No me'n recordo d'aquell primer dia. Però, a més, ja venia dins d'una família que mos veien cada dia. No, per això no era una cosa... Lo del mercat sí que era una cosa nova. Però lo de l'ambient, en sos jefes, diríem, que no van a ser mai jefes, sí que és vera que ja eren del dia a dia. El meu tio es dedicava al negoci i me van donar dues coses. Una, sempre me deia el mateix: Miquel, miseri fa miseri. No tinguis poc. Sempre has de procurar tenir molt. I després, quan anàvem a comprar, sempre me deia: en vez de pagar amb un taló, paga en dos bes. I veuràs com el venedor, el proveedor, te farà molt més cas. O sigui, això són dues coses que sempre me varen dir. I després tracta bé en el client. Que si vivim bé, és gràcies en el client.
I aquestes màximes, aquestes recomanacions que li van donar els seus tios, Miquel, entenc que vostè els ha traslladat a la seva filla.
He intentat donar-ho. A més, la meva filla presumeix que diu: jo he mamat de mon pare. I si tenc un fallo és perquè l'ha tingut. I si tenc una virtut és perquè ell l'ha tingut. Així és que jo ho he intentat, almenys. Nosaltres ho hem intentat, almenys. Jo, com que he estat d'aquests que sempre m'ha agradat la feina, feixuga no l'he tingut de cap. I, pues, què és el que m'agradava més? El que més m'agradava era tractar els clients. I veure que el client estaves content amb tu, i això te demostra, i quan te demostraven, pues que venien de manera de consells, i venien passaven i te saludaven. Tothom sabia que jo era en Miquel, i jo sabia d'un 50% de persones com s'anomien, coses que els altres 50, claro, aquí tothom venia en Miquel. I entonces jo no podia respectar els noms de tots els altres, però sí que la meva educació, que era poca, o era molta, no ho sé, era pues, que els havia de respectar tots iguals.
Que bo. I per l'altra banda em deia, Miquel, que vostè feia feina amb la seva senyora.
Sí.
Com era això de fer feina amb ella?
Amb això no he tingut mai problemes. Tant per una part com per l'altra. O sigui, sempre hem estat molt amantesos molt bé i hem fet molta, molta feina. Perquè jo te puc dir que aquí nostre també teníem hort i veníem a anar al mercat, ens aixecàvem a les 6 des de matí, veníem a anar al mercat, cosa que també és una anècdota a dir, que anar al mercat a les 6 des de matí obrint els puestos, les portes del mercat, i hi havia gent que esperava de fora per venir, per entrar a comprar. Això a les 6 des de matí.
Caram, matinaven sí, aquesta gent.
Sí, perquè havien de preparar dinar per l'home perquè se n'anés a fer feina. T'estic parlant de molts anys enrere, no de fa dos dies. I després, claro, on anàvem d'aquí, a les 3. Dinàvem, no fèiem horeta, i on anàvem en el camp a preparar 4 gladials, o fèiem anar a fer planters de nebulosa, o sembrar dàlies, i després, sora baixa tard, ja coïem la flor, i la feien dins la cotxeria, que nostra, i a lo millor fins a les 10 del vespre. Això són moltes hores.
Jornades maratonianes.
Això avui no hi ha ningú ni que ho aguanti ni que ho vulgui. Que venim molt bé. O sigui, que tampoc no importa matar-se. Avui veig que els joves crec que som bastant més espavilats que els majors en aquest sentit.
En aquest cas, Miquel, es podria aplicar aquella màxima que diu que s'ha de treballar per viure i no viure per treballar.
Exacte. Això és així. I jo ja t'ho dic, he tingut 4 lots i sí, qualque vegada he pensat i he dit que m'he cuidat més dels lots o de la feina. Però com que el negoci també m'agradava i anava molt bé, entonces no estic... Me penso que estic molt feliç d'haver fet el que he fet.
Des del principi, l'any 1978, la floristeria dels Capellà i el mercat de Santa Catalina han estat un matrimoni fidel i benvingut.
Exactament, sempre. Varen començar amb una parada que tenia 4 metres de fatxada. 4 metres de fatxada, sí. I després hem anat engrandint una miqueta, s'ha anat engrandint bastant, agafant puestos que s'han buidat i els han comprat altres, i a dia d'avui hi ha molta fatxada i molta feina per fer. El mercat de Santa Catalina, per jo, és un mercat, era un mercat molt, molt familiar, perquè tots mos coneixíem, tots mos duem molt bé, i sí, jo, per exemple, te puc dir que quan jo he tingut un lot i li he fet una festa a lot, han vengut a la festa dels lots i viceversa. I en canvi ara això ha canviat bastant. Ara ja no és aquell ambient tan familiar. I en quant a el client, tots sentim de lo mateix. O sigui, els clients venien, que jo de vegades apareixia el director espiritual, venien a demanar-me un consell. Inclús te puc dir anècdota, que venien amb una planta i me deien, men, Miquel, aquesta planta, què passa, què li passa, què t'apareix? Dic, hombre, la primera tot que li passa a aquesta planta és que no la traduïta d'aquí. I ara vens a demanar-me consell, el te donaré, però no passis pena. Entonces, és una de les coses que jo dic que sí, en aquell entonces pareixia tot una família, tant clients com venedors d'aquí de dins.
Què suposa per al pare i per a la filla que ella justament hagi pres les regnes del negoci?
Per jo és una satisfacció molt grossa, molt grossa, i és una cosa pues, que desitjaria qualsevol família. O sigui, que no... Això no té nom. A més, veure que l'assumpte ha passat de 5 a 15 o a 20, perquè des de que te diré, quan a Cati començar a nosaltres ajudar-nos, jo li deia, Cati, no compris tant, Cati, no compris tant. I inclús els companyers del mercat, qualcun deia, i per què no ha de comprar? Si paguen sort del verd de son pare. Però ara no. Ara segueix comprant molt més i paguen en sort seu dobbes.
És una responsabilitat molt grossa i sobretot és un orgull que siguem la tercera generació que estiguem aquí. Enguany ja fa 78 anys i s'aconsegueix amb molta feina. molta feina, molt esforç i sobretot molta il·lusió. Jo som... hi ha poques coses que m'agradin tant com la meva feina.
Sí?
Sí. Tenc una sort. Som una afortunada, ho he de reconèixer, i jo disfruto de la meva feina, sí.
Perquè les flors formen part de la teva vida des de...
Des de
que vas néixer, pràcticament.
Exacte. Ja mon pare et sembraven, els tios també, i jo me'n recordo d'anar a casa meva predina, a Can Morell, que sembraven, per exemple, estranys, i s'havien d'esponsellar. És una tradició, i ara, per exemple, que estem en temporada de Tots Sants, tot això pues me recorda en aquell temps. Ja en tenc 50 i sí, des dels 8-9 anys ja veníem aquí a ajudar els dissabtes. Cada dissabte veníem els dematins i era entretengut. Nosaltres vàrem, és a dir, quan jo vaig venir encara teníem llimones, patates, perquè és el que vàrem començar els tios, i nosaltres encara teníem això. Després, quan mon pare... vàrem anar passant els anys, se va decidir eliminar tot el que és hortalissa i fruites i això, i vàrem fer només flor i planta. La veritat és que va ser una decisió molt encertada, perquè hi ha costum aquí, sobretot en el mercat de Santa Catalina, el mallorquí ve a comprar el manco un pi per setmana i s'endú un manat de flors per Montoro a casa seva. Tenim estrangers que també tenen molta cultura floral, però el mallorquí d'aquí, la veritat és que és el client que nosaltres mos manté i que ve setmanalment. És molt enriquidor, perquè veure que la gent ve en el petit comerç és superimportant.
Demanam ara a en Miquel i na Cati si han canviat gaire les temporades àlgides per al negoci de les flors.
Per a Tots Sants i en primavera. O sigui, després de primavera també. S'estiu de ple, quan hi fa molta calor, ja menys, baixaven menys. A més, nosaltres teníem un sistema de dir les coses. Quan els lots posen vacacions, nosaltres, quasi, també en podríem posar. I això són els mesos d'estiu, m'ho penso.
Ara mateix, nosaltres estem de vora esports, és a dir, estem de vora passeig marítim. En l'estiu, no ple estiu, però nosaltres fem feina, molta feina en llates, molts. I tenim servei a domicili, mos compren els d'esport d'aquí, els de Port Adriano, de Portals, i tenim el servei a domicili sense problema. Xerraríem de primavera, estiu, fins a agost. Sí, agost ja no. Tots Sants ja no és el que era. És a dir, la gent ja ha perdut els costums d'anar... jo ho he vist a nostra i a mi me fa molta pena. Hi ha gent, clients nostres, que ha vengut... O sigui, ara me'n recordo una anècdota d'una lota de la meva edat. Necessita això per mo mare, necessita això tal, per Tots Sants. Mo mare vol això i això i això. Va ser fa 3 anys morir sa mare i me va dir, no, ja no hi ha mo mare, jo ja no vaig al cementeri. En lo qual, això me fa mal, perquè jo crec que malament passin els anys, seguiré aquest costum, evidentment, perquè és el meu negoci, però perquè m'han ensenyat que és un respecte a la gent que ja no és. Així, de la mateixa manera, que tampoc no puc entendre que existeix aquí Halloween, i no ho admet, no ho admet de cap manera, jo som partidari de seguir els costums. La gent d'avui en dia entra online. I aquestes coses, que no sé si són el futur, que està clar que és futur, però si no mantenim el petit comerç, malament rai. No. I després, Tots Sants no, però nosaltres, per exemple, la temporada de Nadal, molta feina. I a més, és una temporada, és una campanya molt alegre. No és una campanya com Tots Sants, que Tots Sants, jo me'n record de venir a fer feina a les 5 del matí, acabàvem de preparar comandes a lo millor a les 10, a les 11, o a les 12, o a les 3 de la matinada, mos dutxàvem i tornàvem a venir en el mercat. Això ja fa més de 30 o 40 anys, quan jo era jove.
Ara, més jove.
Sí, bastant més jove. Però ara no, ara això s'està perdent. Hi ha quatre cossiols d'estrany, hi ha quatre comandes, però no. Que no sé fins a quin punt a mi me compensa. Jo igual m'estim més una campanya de Nadal que és més llarga, que la disfrutem més, que la gent ve a comprar amb alegria, que la campanya de Tots Sants, que la gent, evidentment, ve per respecte i ve amb un... per anar al cementeri. No és el mateix. I Tots Sants és un dia. No són des del dia 25 de novembre, que comença Nadal, fins a lo millor els Reis, que és més llarga la temporada. Però sí, nosaltres normalment com funcionem en campanyes, la Madre és superimportant, Sant Valentín també, Sant Jordi també, sí, més o menys les campanyes són les mateixes, però els Tots Sants de fa 30 anys no són d'ara.
Sigui com sigui, hi ha clients i clientes que s'acaben convertint en amistats de la màxima confiança.
Que he sentit hi ha hagut bastant de canvi, perquè quan jo vaig començar, turistes n'hi havia molt pocs. També és vera que llavors ja presumíem d'una cosa, i és que teníem els clients del terreno, de Gènova, i entonces ja, allà ja hi començava a haver qualque turista, i entonces també els teníem. Ara, també et diré una cosa. Jo he estat aquí en el puesto i han entrat i han comprat una flor i m'han dit, guarda-la-me, que vaig a fer el resto de compra i després tornaré a cercar-la. I entonces, això què te demostra? Pues que avui ja no és això. Avui aquestes coses ja no són així.
S'han perdut. I aquí en el mercat, a la mateixa parada de vostès o en el mercat en si, ha vist cares famoses?
He vist cares famoses. Sí, n'he vist una, però no sé si l'he de dir. La germana del rei. Vale, no.
Venia a comprar aquí.
Sí.
De Pilar.
Gràcies.
L'infanta Pilar.
L'infanta Pilar venia aquí i me deia, Miguel, me dejas un taburete para sentarme en tu puesto, perquè ja venia cansada, i sí, això és una, a més, ha estat una persona que per jo va ser molt, molt entranyable, molt, molt, molt normal, o sea, que això és una de les coses que, inclús jo he tingut detalls amb ella de dolir algo de que nostra, que no se venia, com per exemple un moló, una cindri, que també ve sembrat, i després ella dir-me, ah, Miquel, també es veu una cosa, que en Nakati li va oferir que seva, si volia anar a Madrid, si volia anar a que seva, hi podria anar i que ella tindria una clau, que podria entrar i sortir sempre que volgués.
Què nom, vostè?
Rocío.
I des de quan fa que ve a comprar aquí la floristeria Miquel Capelló?
Uf, muchos años, ¿a que sí? Yo creo que 15 años. O sí, 15 o 16 años.
I si ve tants anys, tantes vegades, per què és?
Porque me encanta cómo me tratan, sobre todo ellas, son las mejores. Es la que me ayuda a elegir toda la planta y todo.
És una planta preciosa, eh?
Preciosa.
Però quina planta és aquesta?
Això és un espatifilium o lirium de la paz, se li diu també.
I això té gaire durada? S'ha de regar gaire?
Bueno, aquesta, especialment aquesta, són cada 10 dies, una cosa així que se rega. O quan ella se posi de trista. Ella és molt espavilada i mos avisa. Sí.
Supos que, clar, hi ha molta, i acabo, molta clientela, com la senyora, en què hi ha una relació que va més enllà de proveïdor-client o comerciant-client, sinó que també hi ha una complicitat.
Sí, efectivament. Cada una té la seva clientela que mos cercam, mos cercen. La veritat és que sí. La Cristina en té una, jo tenc una altra, la Maria en té una altra, i anem fent així.
Després de gairebé 80 anys demostrant estimació per la feina i per al negoci, el reconeixement emblemàtic havia de caure com la fruita madura.
El distintiu emblemàtic, pues, jo suposo, pues, un orgull i que te reconeixin i que te demostra que tu has pogut aguantar uns anys i que has sobreviscut en bones condicions, diríem. Això és la meva paraula.
Que mos hagin donat aquest segell d'emblemàtic, la veritat és que és un orgull i és un reconeixement a molt d'anys de fer feina, sobretot de ser constants i de lluitar per un negoci que de vegades hi ha hagut anys que no ha estat gens fàcil.
IB3 Nosaltres, Ràdio Es, participació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
I fins aquí el programa d'avui. En aquest cas hem conegut a fons les empreses familiars Toni Mas Eines Mallorquines i Floristeria Miquel Capellà. I com sempre, hem après moltes coses, moltes lliçons de vida. Gràcies per fer-ho. De tot d'una, en Joan Maura i jo mateix ens posam en marxa per preparar-vos dues noves històries emblemàtiques per la setmana que ve. Toca agrair la feina de tot l'equip que permet que el programa surti com surt. En primer lloc, com dic, la tasca d'en Joan Maura en el retrat, producció i edició. Com no, la feina de Toni Cardell a les Vies del So, de Polònia Huguet a documentació, de Joan Trias a l'assessoria musical. També el nostre reconeixement i gratitud a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi. I sobretot, sobretot, com sempre deim, perquè ha de ser així, a vosaltres, els oients del programa. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions d'Emblemàtics les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Us deixem ara amb la peça titulada Flowers, de Miley Cyrus. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till ja ho sabeu. Vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Started to cry, but then remembered I